equipo que falle, pues lo que va a aprovechar a, y nada, jugar con mucha intensidad, sobre todo, porque en Champions yo creo que es lo que marca y es.
¿Se puede soñar en Wembley o queda muy lejos todavía?
Yo creo que sí, todos los equipos ahora mismo tenemos las mismas posibilidades. Es que es ganar al PSG, luego es una semifinal, y una semifinal yo creo que puede pasar de todo.
¿Un resultado para el miércoles?
0-1, ganamos.
¿Gol?
Yo creo que sí.
¿Sí? Sí, eso. Histórico, ¿eh?
Doncs a veure si 0-1, gol de Lamine Yamal, jo crec que... Bé, jo el firmo, el 0-1 al Parc dels Príncep, crec que tothom el firmaria. Per cert, que Lamine Yamal ha explicat que ha guanyat 6 quilos i mig de massa muscular aquesta temporada i ha crescut 2 centímetres.
6 quilos i mig, medalleta per Fernando Polo, que ja fa unes setmanes, ell va dir 7 quilos de massa muscular.
6 i pico,
sí.
Bueno, sí, i gran entrevista, deixeu-m'ho dir també, del company Xavi Soler, al diari de referència.
Alguna propaganda, va.
Alguna cosa més?
Alguna tovallola a vendre o...
Sí, el diari de referència
als
barcelonistes.
Sí, perquè...
El jugador, també.
Mira, el Juan, abans que hem parlat d'en Don Prats, no ha explicat que l'ha entrevistat amb Raillo i tal. Mira, veus, ell?
Què passa, Juan?
Sí, el Ferran ha tret pita aquí tot.
El diari de referència als barcelonistes, és una...
No, és verdad, és verdad, però promocionate totes les 20 pàgines de Barça.
Què us ha semblat l'entrevista amb Lamine Yamal?
Excel·lent.
A mi lo del 10.
No, ara fora conyes. Diu moltes coses. El xaval diu moltes coses. O sigui, a mi em sorprèn també, deixeu-me dir la paraula, el barbarisme, el desparpajo que té el nano, no només al camp, sinó també a l'hora de parlar, la confiança en si mateix, en l'equip. També hi ha una resposta que m'ha agradat bastant, que és la de quan li diuen, el Sergi Soler li pregunta, quan el Xavi us va dir que marxava i tal, molts dels teus companys van anar al seu despatx tal, tu també vas ser, diu, no, a mi amb 16 anys no em toca, o sigui, per unes coses ell té clar el que li toca, però després no dubta i no li fa por ni li pesa, doncs, parlar de si en algun moment ens ho li deixa el 10, ell l'agafaria amb orgull.
No, hay que tranquilidad con Xavi. La experiencia del dorsal 10 ya fue un fraude, con ya tranquilidad.
Yo estoy con Juan. Yo estoy con Juan. Sí.
No, tranquilo. Tiene 16 años y ya vivimos el Ansu Fati, que todavía estamos llorando por Ansu Fati. No. Tranquilo.
Bueno, yo puedo estar de acuerdo con eso, Juan, pero a mí no me ha sorprès desacomplexament que té.
Bueno, se vive como se juega, ¿no?
Sí, però m'agrada. No tothom és així, per això.
No és mi la frase, ¿eh? Medalla, creo que es de Jorge Valdano.
Sí.
No, és que avui ve molt...
Avui ha vingut.
No, però me viene a... Però no tothom és així. Per
exemple, jo... Vos com sos?
Però hi ha altres jugadors que no els veig tan així.
D'entrada, això fa...
Messi no era així.
Això fa 5 anys no hauria estat possible, perquè jo crec que fa 5 anys... un nano de 16 anys no... és evident que tampoc han debutat molts nanos de 16 anys amb el primer equip del Barça, però no hagués parlat, no hagués donat entrevistes més enllà potser de la típica frase a Barça TV i ja està, crec,
bueno, és molt madur, i hi ha gent que et sorprèn de lo madura que és,
no,
i Lamine Yamal és un número 1, com molta gent que és un número 1, i amb aquest sentit de maduració només la tenen els número 1s. I Lamine Yamal, en aquest cas, perdó, que estic tocant...
No et toquis el micròfon, Ferran.
No, a mi no em molesta, però és veritat que hi ha altres membres de la taula que són més, no?
A la Laia Colla, podeu dir.
Sí.
Jo estic patint pels oients que estan a casa que van sentint.
Clar. És que sóc de premsa jo.
És per si algú s'adorm que piqui.
Els de premsa, aquestes coses, és que treballem amb el diari de referència del barcelonisme.
Però te pagan más por nombrar.
Un clic, de ja nominar algo. Un extra.
Cada menció que fa, clinc, saps? Cada menció que fa...
És que està sendo publicitat.
Obre així la butxaca,
però és la casa, és la mateixa torre.
Això del 10 no t'ha agradat.
A mi... Tienes razón. Aparte, cuando decís cosas que tenés razón, las pocas veces que decís algo que tenés razón, hay que dártela.
A mí, al 10, m'estic amb el Juan. I després, per tenir tan recent lo d'Ansu. O sigui, jo hi ha coses d'avui de llegir a Lamine que m'encanta llegir-lo i... Però és com... O sigui, tot el que passa amb Lamine fora del terreny de joc, a mi em posa nerviós. O sigui, em transporta a Ansu, em transporta al que es va viure, amb el número 10, amb què... O sigui, És que el 10, Dansu, el va heredar de Messi. Llavors, hi ha una part també, jo crec, tot això fora el terreny de joc. I després, al terreny de joc, si em fas cantalons al Barça, bueno, la ment titular, sempre.
Heredar-lo Dansu és zero pressió, eh? Heredar-lo de Messi és tota la pressió del món. Ja, heredar-lo de Dansu és zero.
Bueno, però hi ha una pressió, si vols, intrínseca, que és que, si us plau, no li passi el que li va passar a Ansu, també. No, o sigui, està sí, en el jo la pressió... O sigui, per mi jo la... o sigui, posaria tot el que jo tinc perquè no li passi al xaval. Llavors, hi ha també, des de la deu de Messi, una absència també d'un fenomen impressionant en el Barça, com vam batejar Ansu, perquè jo vaig ser el primer, perquè futbolísticament va ser així, però hi ha tot el que passa fora del terreny de joc, que són... és a dir, les lesions passen a dins, però tot el que li ha passat a Ansu a fora ha acabat doncs jugant fora del Barça, a veure què passa aquest estiu. Llavors, a sobre, en el moment en què ens debatim o que tu veus a Ansu l'altre dia fora dels terrenys de joc, sentia De Zerbi, i ara sents a Lamin, dius, ostres, és que Lamin, jo tot el que diu el Ferran ho firmo, perquè jo penso, és que estic d'acord, quin xaval més madur. És impressionant com no refusa la pressió de dir, 0-1 i marco jo aquí, i dius, ostres, increïble.
A mi
però alhora...
En defensa del xaval, ostres. Si ell tampoc va... en plan crac i...
No. Sí, jo crec que no.
Al contrari, no?
Jo
no,
al contrari, ell diu...
Jo quan ho llegeixo no ho llegeixo així, Ferran.
Crec que no. M'agradaria un 0-1, saps? Doncs firmo el 0-1, i quan li pregunten i qui farà el gol, ell diu, home, pues m'agradaria fer-lo mi.
Però igual a mi això m'encanta, i Luis Escola, hablando de Rosa, bueno, Luis Escola...
Sí,
exacto. Hablando de Roger Federer, decía, estos tipos que son los mejores, los fueron en su cabeza mucho antes de serlos. O sea, ellos creían que iban a ser los mejores mucho antes de serlo, porque si no, nunca alcanzan ese nivel. Y a mí me gusta que Lamin piense que puede ser el mejor, porque si no, nunca va a ser el mejor. Si vos no te autoconvences de que sos capaz de eso, nunca vas a ser el nivel para eso. Cristiano Ronaldo es un gran ejemplo también. Él se autoconvencía que era igual que Messi, y se elevó tanto, al margen de la propaganda del Real Madrid, que lo hizo ganar 5 balones de oro, cuando quizás talento tenía para ganar 1. Bueno, no quiero ser injusto, pero quiero decir...
Pero a nivel de números fue
impecable. La reflexión se entiende perfectamente. Sí.
Y entonces a mí me encanta, cuando lo veo con ese desparpajo que decía Ferran, y que él realmente está convencido de que es muy bueno. Básicamente porque es muy bueno, pero eso lo hace elevarse. Y ojalá se cumpla...
Sobre todo es que el camp, ell... Jo, el primer partit així que l'he vist, i amb la selecció també, un jugador que no només amb el Barça, que segurament jugues en el teu context ideal, que has crescut per jugar en aquella manera de aquell tipus de futbol, però després se'n va amb la selecció amb jugadors absolutament desconeguts, que pot haver-hi molta més competència interna, hi ha una part també política, entre cometes, i recordo la primera convocatòria, crec que estava amb tu, Juan, a Granada o a Valladolid, i crec que va ser Granada, i va ser un espectacle aquell partit, de com el nano en el seu primer partit com a titular, i després l'altre dia contra Brasil,
impressionant, el Bernabéu,
o sigui, el dia de Brasil, el Bernabéu,
silenció a Vinícius,
brutal,
va ser. Era el dia de Vinícius i es va convertir amb el dia de Lamin,
el dia de Muhammad Ali.
I després una cosa, també la reflexió que fa ell sobre el tema Jocs Olímpics i Eurocopa la trobo de molta maduresa també, que
i valenta
i que aquí segurament no sé si desconec, però tinc la sensació que també ha estat ben assessorat a l'hora de fer aquestes declaracions, o sigui que, i ell també, per tant, ha sabut escoltar i ho ha sabut transmetre i està en un... o sigui, m'agrada que ho expressi com amb... no recordo exactament la frase, però amb els arguments de Pedri, amb arguments físics, no? Perquè diu, a veure, si aquí no puc jugar tots els partits, no? Ve a dir, si ara no puc jugar tots els partits, com jugaré a Eurocopa i Jocs Olímpics? I aleshores, això també és una suma a tot això que diem, que és un jugador desacomplexat, però, o sigui, a l'hora de parlar també, però, ostres, molt bé, molt bé. Com a mínim, posar... ja situar el debat, la meva opinió és aquesta, tot i tenir només 16 anys.
És que per poc, perquè, però podria tenir l'oportunitat encara de fer Los Angeles i gairebé arribar a Brisbane, perquè Brisbane em sembla que tindrà 24.
Per un any, no?
Sí, sí. Per un anyet té tres oportunitats, sí, tindria sí. Tres oportunitats per jugar un joc, vull dir que encara li quedaria a Los Angeles i que tindria encara...
I tot lo que quiera, porque pueden convocarlo como el mayor, ¿no? Sí. O sea, siendo tan bueno...
Exacte, sí, per això ho dic.
És que quan Lamine hagi viscut tot el que ha viscut ara de la seva vida, tindrà 32 anys, encara serà jugador futbolista en actiu. Sí, si ara neix com, i té set, és que clar, llavors o sigui, és impressionant.
Ho dic perquè també que no cal que tingui pressa ni cal que ho vegi com la seva última oportunitat per jugar un joc.
No, però i... decía Marc algo interesante recién, al margen de que de la gran labor del diario de referencia a nivel deportivo que es Mundo Deportivo. Hay un trabajo invisible en el su discurso elaborado que nunca se menciona, pero que el departamento de comunicación del Barça seguramente ha preparado, claro, a él y para que dé una entrevista sólida, que creo que fue una entrevista sólida para un chico de 16 años,
sí, sense posar noms, però jo he fet alguna entrevista recent amb jugadors veterans que
no, però no cal que sí, comparem-ho, no, però no.
Ara li has posat la pastanaga en el
Juan,
no, poses la pastanaga
i esconde la mà.
No, però Ferran, compara-la amb et vas seure amb Pau Cubarsí, tu, personalment, sí. I van poder ser tres preguntes
però també t'he
molt diferent a la
mi. Em va sorprendre positivament aquest, el noi, perquè, o sigui, ho vaig dir també, crec que...
Sí, sí, sí.
Nano, que et mirava els ulls fixament quan et responia. Que a mi això...
T'incomoda.
No m'incomodava, al revés. Dic, hòstia, quina confiança que té el... Perquè qualsevol altre nano pues, baixaria el cap o miraria cap a alguna altra banda, però a mi, que em mirin els ulls fixament... És que moltes vegades et miren els ulls fixament i et diuen moltes coses sense... Mm-hmm. Només amb la mirada, saps? I aquell xaval amb 17 anys... No, 7... 17, no té? Ara que...
17 acabats de fer,
ja. Sí, sí. Acabats de fer.
Hòstia, és com la mira.
Que em mirés així i responent amb solvència i tal, perquè em van dir tres preguntes i estava tot molt acotat, però podria haver fet una entrevista perfectament.
A banda de Lamine Yamal, ha parlat avui Cerezo sobre Joao Félix. Que ha dit Cerezo, perquè parla sovint,
Mira, doncs avui ha anat un pas més enllà en les seves declaracions. Diu que el més lògic seria que Joao Félix continués al Barça la propera temporada.
Está jugando en el Barça, pues lo normal es que se quiera quedar en el Barça. El Barça lo quiere y él quiere, pues oye, todos están contentos. Aparte que tendrá suerte porque se tiene y el Barça se queda con un magnífico y gran jugador. Mira, Joao es un magnífico jugador. Magnífico jugador. En el Barcelona encaja muy bien, está muy bien y nosotros lo que deseamos es toda la suerte del mundo.
Doncs això és el que ha dit. Ahir escoltàvem Joao Félix dient que li agradaria seguir al Barça i al Barça, el propi club ho ha dit per activa i per passiva des de l'inici de temporada, és que va arribar en aquesta sessió que s'acaba el juny, veurem sí. Què passa, però serà un d'aquests capítols que n'anirem parlant.
Sí, i tant. També em sembla que qui mana i qui remena les cireres, per molt que el president sigui Enrique Cerezo, segurament els números són de Gilmarín.
De fet, li han dit, li han fet la pregunta de i què precio. Diu, jo m'encarrego de la part esportiva, dels números se n'encarrega una.
Va, és a dir, a ella li sembla bé, per exemple, que Joao Félix jugui al Barça, però no crec que li sembli gaire bé a Gilmarín, per exemple, que el regalin. Veurem, fa pinta que acabarà amb una altra sessió, si és que repeteix sessió al Barça, o sigui, si repeteix temporada al Barça, fa pinta que serà amb una altra sessió, perquè l'amortització, allò que n'hem parlat tantes vegades aquí a Can Barça, encara està per amortitzar el futbolista després de pagar 120 milions d'euros. 2 minuts i 1/4 d'una pausa i de seguida tornem i parlem una mica de la final de Copa, que demà hi ha final de Copa, és un Mallorca Atlètic Club de Bilbao, potser no és la final de Copa que ven més diaris de referència a l'estat
home,
espanyol.
Home, el País Basc, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, però potser no és la final de Copa més vistosa, però és una final de Copa i la jugaran l'Atlètic Club de Bilbao i el Mallorca.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé.
Lleig, molt lleig.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
RAC+1 Podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora. Disposició a arriscar-se. Flexibilitat. Visió de negoci. Empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC+1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC+1, RAC+Go.
el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
Com dèiem, amb aquesta hora és probable ja que sapiguem, de fet, el guanyador de la final de Copa, sempre que no hi hagi pròrroga, la final entre l'Atlètic Club de Bilbao i el Mallorca a l'estadi de la Cartuja de Sevilla. Els bascos, acostumats a jugar finals de Copa en l'última dècada, serà la sisena en els últims 15 anys, totes perdudes, per cert, i en canvi fa 21 anys de l'última final del Mallorca. Va ser el 2003 contra el Recreativo de Huelva i la va guanyar per 3-0. En aquell Mallorca hi jugava un jugador català, l'Albert Riera, ara entrenador dels Girondins de Bordeus. Hola, Albert, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit. Ara parlem d'aquell dia, però abans, com va aquesta temporada a França, aquí als Girondins de Bordeus?
Aquí estem lluitant. Com sabem, el Girondins de Bordeus, jo vaig estar jugant aquí de jugador ja fa 20 anys i, clar, la situació era diferent. Estàvem a primera divisió, estàvem jugant a Europa. I ara pues, una situació diferent, estem a segona, pues, a mitja taula, i bueno, pues, bueno, no estem acostumats. Jo penso que un dels problemes, no només a l'esport, sinó a la vida, és acceptar la realitat, no? La situació que estem, no? Però no és fàcil. És un equip històric, un equip, jo diria, a nivell de suporters, d'aficionats, top 5, top 6 de França, i clar, imagina't, a segona divisió, pues, bueno, no és fàcil acceptar, però estem lluitant per intentar pujar. Serà difícil aquest any, perquè ja es va començar amb un dèficit, nosaltres vam arribar a l'octubre, i bueno, veurem si arribem, però bueno, lluitant, sobretot disfrutant i creure en el procés aquest de millorar l'equip.
Tant de bo que ho aconseguiu, si no és aquesta temporada, doncs que sigui la temporada vinent. Albert, et trucàvem per recordar aquella final del 2003, ens hem de remuntar al 28 de juny d'aquell any. Què recordes d'aquell dia, Albert?
Recordo que bueno, parlàvem una miqueta com ara, que fa molt de temps la darrera vegada que havies arribat, que s'ha d'aprofitar, que és una oportunitat única o pràcticament única, que no passa moltes vegades, i sentir una miqueta, jo era molt jove, jo tenia en aquell moment, doncs tenia 20 anys, doncs imagina't, 21, doncs imagina't, doncs amb nervis, però al mateix temps era una situació, perquè l'equip estava en un moment molt bo, molt bo. A part de ser una generació molt bona, doncs veníem d'haver eliminat al Real Madrid. És a dir, juguem la final contra el Recreativo de Huelva, però veníem de fer dues eliminatòries molt bones. Era Deportivo de la Coruña l'anterior i el Real Madrid. Per tant, amb molta confiança d'aquella final, perquè a part contra el Recreativo Huelva jo crec que sabíem que érem favorits, però una cosa sobre el paper i després ho has de demostrar, no? Però a la final ho vam demostrar i vam fer un grandíssim partit i vam poder guanyar la Copa.
Va ser tan fàcil com diu el marcador, 3-0 o no?
Començar marcant, nosaltres vam marcar el Pandia, vam marcar el primer, vam marcar la primera part, i ja havent marcat, doncs ens va posar tot molt bé, ens va posar molt bé de cara, no?, el partit. Guanyar 3-0, però bueno, tampoc tinc al cap que, o la sensació que fos molt fàcil, però sí que és veritat que ens va ajudar molt que féssim el gol bastant aviat, no sé si va ser al minut 20, 20 i alguna cosa. Pues bueno, d'avançar-te ja a una final, perquè si després te'n vas al descans amb el 0-0, bueno, pues ja pensa que és una final, és un partit solament a un, no? Només tens una oportunitat, per tant no s'han de cometre errors, i ara que parlarem una miqueta de demà, del partit i tal, jo penso que és això, que el Mallorca ha de fer un partit intel·ligent, intentar cremar l'Atlètic perquè té un joc ofensiu molt important, parlant que aquest any de 30 partits pues, ha fet 50 gols, són molts, i és un equip molt perillós ofensivament, i l'has d'intentar pues, bueno, molestar molt que no estiguin còmodes a la part d'atac.
Ara et pregunto alguna cosa més específica de la final de demà, però d'aquella final hi ha una anècdota curiosa que explica el Gregorio Manzano, que era l'entrenador d'aquella temporada. Explica que un dia abans de la final li comunica al Samuel Eto'o que havia mort el seu company de selecció, el Fue, en un amistós contra Colòmbia. I que Gregorio fins i tot li proposa de no jugar al Samuel, de no jugar al partit, que si volia marxar de la concentració, doncs que ho podia fer sense cap mena mena de problema. Ell juga i acaba marcant dos gols a la segona part. Com ho vau viure tot plegat allò vosaltres? Vèieu que ell tenia una motivació especial a dins del vestidor? Com ho va gestionar?
Bueno, el Gregorio a nivell, ja ho sabem, a nivell de vestuari, a nivell psicològic, pues és un mestre, i tal com ho has contat, així li va dir al Samuel, encara sabent que el Samuel era el jugador més important de la plantilla, de l'equip en aquells moments, però és que el Samuel és que era molt guerrero. El Samuel era posar-se les botes el dia del partit, i això que ho hem comentat moltes vegades amb ell, no? El Samuel era un jugador normal entrenant i molt, molt bo jugant, molt, molt bo. Es convertia, el dia del partit es convertia, i sabia que, bueno, era una final, la volia jugar, i de fet la va celebrar dedicant al seu company que va perdre el dia anterior, i també recordo que després de guanyar la final es va dutxar i se'n va anar cap al seu país per arribar a l'enterro.
I de la final d'aquest any, ja d'alguna manera ens has dit que el Mallorca ha d'intentar cometre els menys errors possibles. A priori, per la classificació i pels estats de forma, tothom dona com a favorit l'Atlètic Club, no? Però, esclar, no sé si en una final no jugar Sant Mamés, vull dir que juga la Cartuja de Sevilla, hi haurà aficionats de tots dos equips, no sé si ho veus més igualat del que sembla.
Està clar que jo penso que el partit es decantarà amb la pilota a favor de l'Atleti des del principi, no? I és el que diem, intentar molestar-la el més possible al joc ofensiu de l'Atleti, però és que el Mallorca després té molt clar les coses que ha de fer. El partit el controlarà l'Atleti, jo crec que això no és un secret, i que el Mallorca possiblement es troba millor en aquesta situació. Per tant, ja sabem més o menys com començarà el partit, però lo maco d'aquest esport és que no guanya sempre el favorit, no guanya sempre el que domina més, però, òbviament, sabem que el partit es decantarà una miqueta més per la part de l'Atleti. Si no estan bé i el Mallorca està bé defensivament, jo estic convençut que el Mallorca després també tindrà oportunitats, perquè ho ha demostrat que cada partit en té. Però l'Atleti és molt perillós ofensivament i té jugadors cada mes. Jo veig que aquest any el que noto una miqueta més, que a mi l'Ernesto té les idees molt clares, i jo l'evolució que he vist dels seus equips és que ara la part ofensiva ha canviat una marxa, no? És a dir, ara quan està al darrer quart, pues, a l'Atleti, inclús a segona zona, ja canvien de marxa. Són jugadors molt ràpids, que ataquen molt bé els espais, i bueno, això pot dificultar una miqueta el treball defensiu del Mallorca.
Això a la final de Copa de demà. Saps que nosaltres aquí a Barcelona estem molt pendents també del que passi la setmana que ve. Hi ha un partit de la Lliga de Campions entre el Barça i el Paris Saint-Germain. Sé que el Paris Saint-Germain no és de la vostra Lliga. Sé que segurament has mirat molts partits de la segona divisió francesa, però no tants de la primera. Però com veus aquesta eliminatòria? No sé si has vist una mica, això sí, el Paris Saint-Germain. T'agrada veure futbol? Segurament en algun moment has pogut veure algun partit de l'equip de Luis Enrique. Què et semblen? Com veus l'eliminatòria de quarts de final de la Champions?
El Paris Saint-Germain, jo crec que sabem el que juguen. És a dir, aclarar molt les situacions de sortida de pilota el més ràpid possible per arribar a la pilota o al Dembélé o sobretot a l'Mbappé, no? Controlar una miqueta que hi hagi superioritats a la línia defensiva. És a dir, si forces molta situació en què quedis un contra o contra Dembélé i contra Mbappé, doncs és quan tens problemes. Per tant, que línia defensiva sempre tinguis un de superioritat, i si això t'ha de forçar que potser pressionin una miqueta menys alt, o que potser hagis d'alguna situació no saltar la pressió, doncs bueno, doncs potser la saltes menys. Jo ho dic perquè veient equips d'aquí de primera que han sortit a part el Paris Saint-Germain, a anar a buscar-lo a dalt i tal, quan han intentat pressionar molt alt i els han sortit bé i s'ha provocat aquest 1 contra 1 tenint a Dembélé i tenint a Mbappé a cada costat, creen ocasió de gol, no? I després, una altra cosa molt clara, als equips que li agrada tenir la pilota, el que li afecta més o el que li pot anar pitjor és que tu i li pagues a la mateixa moneda, no? És a dir, que el Barça sigui el protagonista de la pilota i així és com el París sofrirà més perquè no els agrada defensar.
És a dir, si el Barça té la pilota i aconsegueix d'alguna manera dominar el partit...
El París Saint-Germain no és un equip, això mateix, no és un equip que està còmode sense pilota, per tant, paciència en la pilota de fer-los córrer, que ells no estan còmodes, i en el moment que detectes que sigui psicològicament un equip que no està acostumat a no tenir la pilota, sofreix. I si estàs 20 minuts que domines i que no la tens, és el moment que li pots fer mal.
Per cert, Hi ha un grup de WhatsApp en el qual encara hi sou tu, el Xavi, crec que el Xavi Alonso. Vas comentar en una entrevista, no sé si encara és vigent o no.
Sí. No, nosaltres ens vam fer la promesa entre nosaltres que encara que el que no tingués equip i un de, no, de nosaltres hagués guanyat la Champions League, no podies anar. És a dir, encara que guanyen la Champions League, has de continuar el grup. És a dir,
és un grup... Perquè la gent ho sàpiga, és un grup que va néixer quan vau cursar el curs d'entrenador, plegats.
Sí, va coincidir el grup, bueno, el que van guanyar l'Eurocopa 2008, 2010 al Mundial i 2012 a l'Eurocopa, perquè va ser la primera vegada que es va fer la llicència A i B junta, vale? I bueno, vam aprendre molt de cadascú, el que diem, i crec que al final pues, et poses el capità del Madrid de 800 partits del Madrid, el capità del Barça amb 800 partits amb el braçalet, i després pues, els altres, el que diem, no? El del Mallorca, el de la Real Societat, el del Villarreal, tal, idees que com diem, ni una és millor que l'altra, sinó que, bueno, que al final ens vam empapar tots un dels altres i fer-nos millors.
Hi ha alguna conversa de futbol poca conversa?
Sí, molt, però al mateix temps moltes idees diferents, perquè el que diem, nosaltres vam arribar a un acord de dir, és a dir, no pots jugar sempre de la mateixa manera perquè no tens els mateixos ingredients sempre, intentar adaptar-te a l'equip a les condicions que tu tens.
I et faig l'última, relacionat amb tot això, hem vist com el Barça de Xavi ha canviat durant la temporada, hi ha hagut doncs certs alts i baixos, etc. Com has vist aquesta transformació des de fora? Sé que no segueixes potser molt el que ha passat aquí ni el Barça, però com has vist aquesta transformació, el fet de primer voler jugar amb dos laterals com Cancelo i Valde, el fet de després adaptar-se i tornar a l'estructura inicial potser de la temporada passada, de col·locar Christensen de pivot, com ho has vist tot plegat? I també la idea de Xavi de denunciar que plega a final de temporada per treure pressió tothom, segons va dir ell.
El Xavi és ADN Barça, per tant és el que sap més d'això, no? Però a la idea és una miqueta el que tu has dit, és a dir, tu proves una idea amb els ingredients que tu tens, com has dit, amb el Cancelo, després el Valde, intentes en dos laterals, són dos laterals que són molt ofensius, després ha arribat a jugar amb un central com a lateral que és per fer una miqueta la prevenció defensiva, és a dir, al final tu crees coses o intentes coses per treure el millor al grup, no? Després funciona o no funciona, però clar, aquest esport és tan simple al mateix temps que és complicat, que és depèn del resultat, no? És a dir, si perds, tot anà molt malament, i si guanyes, no significa que ho has fet tot bé, però sembla que sí, no? Per tant, jo penso que ha estat una miqueta això, i sobretot una cosa, Barça, jo crec que amb això estarem tot d'acord, Barça no val solament guanyar, no val solament guanyar els darrers 10 minuts 1-0 i ens anem a casa, no? Has de jugar, has de guanyar i jugar molt bé, no? Per tant, és una doble exigència i no és fàcil. Jo penso que això també ho hem d'acceptar i bueno, que després un altre, jo insisteixo, és a dir, parlem de Xavi, que és el normal, els entrenadors som els primers responsables, perquè nosaltres diem qui juga i com juguem, vale? Però al final són els jugadors el que han de fer, el que nosaltres organitzem o proposem, el jugador és el que ho ha de fer, ho ha de plasmar al camp, no? I jo penso que ha sigut una miqueta les dues coses, no? Que, bueno, que Xavi ha provat, ha donat la tecla, però els jugadors han fet una passa endavant, també.
Albert Riera, moltíssimes gràcies per atendre'ns al Tu Diràs, moltíssima sort en el que queda de temporada dels Girondins de Bordeus, entenc que demà vas amb el Mallorca, vull dir, no t'ho he preguntat, però vaja, no hi ha cap mena de dubte, sí. Sí,
sí, òbviament, sí, a mi m'agrada el futbol i vull que sigui una bona final i que sigui molt maca, però, bueno, sent mallorquí, jo crec que els de Bilbao m'entendran i, clar, òbviament m'agradaria que el Mallorca aixequés el segon títol de la història.
Molt bé, veurem què passa demà en aquesta final a partir de les 10 de la nit a la Cartuja. Moltes gràcies, Albert, una abraçada molt forta.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Pràcticament dos quarts d'una, aquí seguim el Tu Diràs, després de parlar d'aquesta final de Copa amb l'Albert Riera, de la final del 2003, i hem acabat parlant, doncs, mira, del grup de WhatsApp que comparteixen amb Xavi Hernández, Xavi Alonso, amb Raúl González, que van cursar el curs d'entrenador tots plegats, i encara està vigent aquest grup de WhatsApp del Barça i d'aquesta eliminatòria contra el Paris Saint-Germain. D'aquesta final, hola Albert Ferran, bona nit.
Bona nit de nou.
Quina és l'última hora esportiva, va, d'aquesta final?
Que és evident que l'Atlètic Club, per tradició i per potencial de la plantilla, parteix amb l'etiqueta de favorit, però la sensació és que el Mallorca arriba a la cita en el millor moment de la temporada. Els bascos volen tornar a aixecar una copa 40 anys després i treure's l'espina de les últimes finals perdudes aquest segle XXI. Han sigut subcampions el 2009, 2012, 2015, 2020 i 2021. En aquest sentit, diu Ernesto Valverde que el vestidor no té una pressió extra per guanyar el títol.
Somos un equipo que ha jugado 5 finales y hemos perdido las 5 en el siglo XXI. Entonces, en ese sentido, cuando no tenemos nada que perder, cuando no tienes nada, no tienes nada que perder. Así que está claro que venimos aquí a intentar ganarla y a, bueno, para, no solo por intentar agradar a nuestra afición, que también, sino por nosotros, porque estamos aquí, es nuestra obligación, tenemos una gran responsabilidad un poco con el club que representamos, que sempre quiere ganar, i desde luego lo intentaremos.
Doncs diu Valverde que no tenen res a perdre, un Valverde que té l'únic dubte de Yeray, que arriba just per recuperar-se d'una lesió muscular. Pel que fa al Mallorca, busca la seva segona copa, després de la que va guanyar el 2003, un equip que a la Lliga encara ha de lligar la permanència, però que ha fet una gran copa després d'eliminar el Girona i la Reial Societat. El tècnic Javier Aguirre és conscient que per potenciar l'Atlètic Club és un esglaó per sobre, però veu l'equip capacitat d'endur-se el títol.
Queremos ganar el partido, queremos competir, queremos ser campeones. No sabemos que no es fácil, no va a serlo. Es un equipo que tiene 25 puntos más que nosotros en liga, que nos ganó 4-0 el último enfrentamiento. Pero, siempre hay un pero. Nos jugamos un título, para nosotros es esto algo histórico, para muchos de nosotros que estamos en ese vestidor, y lo vamos a pelear.
Una roda de premsa divertida d'Aguirre, ja és habitual que les compareixences al tècnic siguin un festival, conegut com El Vasco Aguirre, sí, perquè és descendent de familiars nascuts al País Basc, i de fet avui ha admès que els seus familiars mexicans demà van amb l'Atlètic Club.
Están ahí, están ahí, los he hecho dudar, pero están con el Athletic. Y te digo más, se juntaron los de mi madre con los de mi padre, que están pueblos muy cercanos, y me sacaron los 16 apellidos vascos, cabrón. Yo me quedaba con 8 y me mandaron los 16 de padre, madre, los 8 a mi papá, los 8 a mi mamá. Chúpate esa mandarina. Pero bueno, la verdad es que yo creo que están con ellos, pero está bien, yo haría lo mismo. Yo recuerdo en casa, en México, crecí en una casa de vascos, era el Athletic de Bilbao, los pósters, los títulos del Athletic, estaban en la radio ahí conectando algún partido del Athletic.
Quin personatge, sempre agraït escoltar la rosa premsa d'Aguirre, que té tota la plantilla disponible, només els dubtes de Mascarell i Valien que arrosseguen molèsties. El partit demà a les 10, en directe a RAC1.
Chúpate esa mandarina, deu ser una nova frase. L'hem d'incloure en el recull de frases mítiques.
Va la pema, no?
Sí, un whisky a dormir ja és la seva frase mítica, però chúpate esa mandarina m'ha agradat molt. Hola, Molló.
Què tal? Hola,
bona nit. Bona nit. Javier Aguirre,
Sí.
Únic.
Vaja.
No.
Veiem que deia Movistar també a la redacció que ha donat més entrevistes aquesta setmana que en tot un any,
bueno,
i
sí,
realment ens ha deixat moments impagables, com sempre.
Sí, sí. A veure, aquesta final arbitrada per l'andalús José Luis Monuera Montero, no confondre amb Martínez Monuera, amb l'asturià Prieto Iglesias al VAR, i com ja ve passant en les últimes finals de competicions organitzades per la Federació Espanyola, s'utilitzarà el fora de joc semiautomàtic, jo no ho tenia molt present, que si no hi ha un canvi important, a més, a partir de la Lliga de la temporada següent, també s'implementarà, eh?
Sí. Vaja, si no hi ha un canvi radical, la intenció és aquesta. De fet, el comitè tècnic d'àrbitres sempre s'ha mostrat favorable a la seva utilització i la federació, com deies, ja va utilitzar-lo les últimes dues edicions de la Supercopa, també la d'aquest any, i a la final de Copa de l'any passat. No hi ha hagut cap gran enrenou en aquests partits, potser per això no ho tenim tampoc molt present. La Lliga va descartar que s'utilitzés aquesta temporada pel seu cost econòmic, però com deia, si no hi ha canvi d'última hora, ja s'aplicarà a partir de l'estiu que ve. De fet, la federació, en l'últim concurs d'adjudicació del VAR, del 2024 al 2028, que va guanyar Mediapro, va fer una part i va adjudicar també aquest fora de joc semiautomàtic a l'empresa Hockey, també pels pròxims 4 anys.
Com funciona aquest fora de joc?
Doncs hi ha 12 càmeres situades sota la coberta de l'estadi amb uns sensors que capten els moviments dels jugadors i la pilota. Quan hi ha una acció que s'ha d'analitzar, aquesta tecnologia recomana el frame en què hi ha l'impacte del passador amb la pilota. I al final, però, és l'operari del VAR el que l'ha d'acabar validant. Per això és semiautomàtic, és a dir, la tecnologia diu, per mi aquest és el frame bo, però des del VAR l'operari s'assegura que efectivament aquest és el moment en què la pilota surt del peu del jugador que la passa. Quan això està validat, doncs ja es tracen les línies automàticament i llavors es fa aquella regressió 3D que a vegades...
No tan automàtic, aleshores. Sí. Hernández podria utilitzar un frame anterior o posterior.
Jo que soc de tele, no? Pots apretar la fletxa, no? Exacte. I tirar un parell de frames abans, no?
Sí.
Tac, tac, i ja tens el frame bo.
La tecnologia et recomana el frame bo. Per segons, però llavors tu pots ajustar. Igualment, fins ara era l'operari el que ajustava el frame. Per tant...
La mano invisible de Florent te lo puede cambiar en cualquier momento.
En tot cas, el que és evident és que és molt més ràpid que abans, així ho ha destacat Prieto Iglesias.
És una metodologia pues, que aún implementada con el actual sistema VAR aún mejora un poquito más, ¿no? Y es un sistema que en función de una serie de condiciones y parámetros tecnológicos, digamos que agiliza la toma de decisiones con respecto a las posiciones de fuera de juego.
De fet, la mitjana de temps per cada acció analitzada amb aquest sistema és de 25 segons.
I a l'Eurocopa d'aquest estiu encara anirem un pas més enllà. Quin és aquest pas?
Sí, us ho faig ràpid. La tecnologia Connected Ball d'Adidas, que consisteix en un microxip dins la pilota que capta fins a 500 moviments per segon. Aquesta, per mi, és la principal novetat, que permetrà determinar en quina zona del cos ha impactat el jugador una pilota, per si hi ha dubtes, per exemple, en una mà prèvia a un gol. Em ve al cap, no sé per què, aquell gol de Vinícius contra l'Almeria. Doncs amb aquesta tecnologia haguéssim sabut del cert si l'havia tocat o no amb el braç i no haguéssim hagut de dependre d'Hernández i Hernández Maeso. I a més també millorarà la detecció del fora de joc. Diuen, de fet, en la presentació la UEFA va dir que eren decisions de fora de joc ultra precises. O sigui, que a partir d'aquí...
Ull de Falcó encara no, eh? Ull de Falcó?
Ull de Falcó, la Lliga no.
Encara no. O sigui, Lliga, si entra o no entra la pilota, encara seguirem amb això, eh?
Encara no.
Sí, ja, per cert, el sistema aquest de l'Eurocopa, jo crec que la Lliga Espanyola anem-nos oblidant, perquè diuen que és considerablement més car que el fora de joc semiautomàtic i ja ha costat implementar-lo.
O sigui que no, això res, eh? Aquí no s'implementarà.
De moment, això de la pilota en el xip, només a l'Eurocopa. De fet, s'estrenarà a l'Eurocopa.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Molló, eh?
Que vagi bé.
Fins ara. 23 minuts i la una ha dit el Ferran Martínez que veu el Mallorca...
No.
A banda d'això, que veu el Mallorca com a campió. Ara vull treure al cap un moment per Sevilla. De fet, m'estan esperant l'Iñaki Igualde de Mundo Deportivo i el Pau Ferragut, també, periodista freelance de les Illes Balears. Però abans, Marvà Irigoyen, un comentari d'aquesta final, com la veieu?
A veure, a mi, més enllà de la simpatia d'Aguirre, a mi em faria il·lusió que la guanyés l'Atlètic Club.
Però per què?
Perquè és un, o sigui, a nivell com de justícia futbolística. Sí, ha arribat a 5 finals en aquest segle.
Sí, fuert, sí.
El Mallorca la va guanyar fa 20 anys i la veritat és que em faria il·lusió que guanyés. Crec que Nico i Iñaki Williams... No sé, futbolísticament és un equip molt més atractiu. M'agrada molt més com jugar l'Atlètic de Bilbao que com jugar al Mallorca, més enllà de la simpatia d'Aguirre. I tant de bo pugui fer. Crec que futbolísticament també és millor. I a més, Ernesto Valverde doncs és un entrenador també que s'ho mereix. Ha canviat aquest Atlètic del tot, l'ha rejuvenit, s'han fet, ha tret noms impressionants. I per mi, tant de bo... i sortir la Gavarra i així una mica de xou al País Basc, que bueno, això també ho veurem, però futbolísticament sóc partidari de l'Atlètic Club.
Què dius, Juan?
A veure, a mi me por Valverde, por esta especie de reivindicación a un entrenador que a veces creo que no es valorado lo que se merece, o por lo menos acá no tengo esa sensación por su etapa en el Barça. Me gustaría que Valverde, que creo que con el Athletic el techo para ganar algo es la Copa del Rey, ¿no? Sí. No me parece que el Athletic, por su condición de club particular, no esté en condiciones de ganar una liga o una competición europea. Pero este punto de Aguirre y sus muchachos y sus mandarinas y un punto
te
de...
Te puede,
Me puede un poco
como la... argentino la, te puede
la melodía esta de que se dé lo que no se espera y lo lógico por cómo juega, porque tiene mejores jugadores, porque tiene mejor fútbol, es que gane, y porque tiene más historia, gane el Athletic Club. Pero una... quien perdió 5 puede perder 6 y una rebelión de Mallorca en Sevilla me generaría un poco de ilusión, un poco de Leicester.
Vini la una, anem a treure el cap una mica per la ciutat andalusa. Abans, però, mira, m'ha fet molta gràcia el que hem sentit, són declaracions d'uns nens aficionats del Mallorca entrevistats pel diari El Correo del País Basc. Deien això:
yo lo que temo del Bilbao no es el equipo, es la animación.
La afición, está, Guille.
La afición, la animación, lo mismo.
Hay mucha gente.
Demasiada.
Mira a la derecha, Bilbao. Mira a la izquierda, Bilbao. Mira al frente, Bilbao. Mira
en todos lados, Bilbao.
En todos lados, Bilbao. Anem a veure si és així, si hi ha majoria...
Estaven a Sevilla, aquests.
Sí, estaven a Sevilla. Anem a veure si és així, si a Sevilla hi ha majoria d'aficionats de l'Atlètic Club de Bilbao, amb el company del Mundo Deportivo, l'Iñaki Ugalde. Hola, Iñaki, bona nit.
Bona nit.
Bona nit, i gràcies per atendre's també aquestes hores. I amb el Pau Ferragut, company desplaçat també des de les Illes, des de Mallorca. Hola, Pau, bona nit.
Què tal? Bona nit, com
bona nit. Mires a la dreta, a l'esquerra i cap amunt i cap avall i veus aficionats de l'Atlètic Club també. Avui n'has vist molts més que del Mallorca a Sevilla.
Sí, així és. Jo diria que a aquesta hora baixa hi havia un 90% de tots els que eren aficionats desplaçats a Sevilla de l'Atlètic Club. És vera que molt de mallorquins i mallorquinistes encara s'estan desplaçant en vaixell i hauran de fer per carretera, i demà encara hi ha 20 vols especials des de Palma fins a Sevilla, i estan en clara minoria, però també ho estaran demà, tot i venir els 20.698 que tenen entrada, perquè s'espera que n'hi hagi fins a 70.000 aquí a Sevilla.
Déu-n'hi-do. A l'Iñaki li volia preguntar precisament per això, per aquest desplaçament massiu, si se l'esperava al club i si hi ha molta gent, com dic, sense entrada per aquesta final, Iñaki.
Sí, ya lo vivisteis también. La última final que jugó el Atlético con público fue ahí en Barcelona, y vea cómo estaba el Nou Camp y cómo estuvo Barcelona, ¿no?, de gente. Entonces se cifraron en 90.000 personas, las 90.000 seguidores del Atlético, casi 50.000 creo que con entrada y casi la mitad sin entrada, ¿no? Bueno, yo creo que lo que quedaba era la duda, porque Sevilla está más lejos, el viaje es más incómodo, había menos entradas en taquilla. Pero bueno, yo creo que la gente en Bilbao está ilusionada con ganar ya una copa, con que vuelva a surcar la gabarra por la ría, ¿no? Y entonces esto le ilusiona a la gente, y yo creo que le viene muy bien a Atleti. Y si ganase ya sería mucho mejor, ¿no? Pero ya todo está, en general, toda esta ilusión es muy positivo para Atleti.
Iñaki, te pregunta per un comunicat que ha sortit aquesta tarda de l'Atlètic Club demanant respecte per qualsevol acte que hi hagi al voltant d'aquesta final de la Copa, i fent referència explícitament a l'himne espanyol, en el moment previ, en el moment en què sona l'himne espanyol, demanant als seguidors de l'Atlètic Club que respectin l'himne. Això jo no ho recordo en les últimes finals. No sé si té a veure amb el president, amb John Uriarte, o amb qui té a veure aquest últim comunicat que ha fet l'Atlètic Club aquest vespre.
La verdad es que nos ha sorprendido a todos, ¿eh? Así además se ha sacado el comunicado, pues yo creo que después ya de, bueno, después, creo no, seguro, después de Valverde había dado la rueda de prensa y el equipo ya no sé si había terminado ya de entrenar o estaba a punto de terminar de entrenar en la Cartuja, ¿no? Y bueno, ha salido ese comunicado, pues sí, pues la verdad es que nos hemos quedado todos sorprendidos, porque normalmente el Atleti no se solía implicar en este tipo de asuntos, ¿no? Y bueno, yo creo que la declaración del club, de los actuales gestores del club, es clara, o sea, piden respeto, que no se pita al himno, pero bueno, eso no quiere decir que luego la voluntad del aficionado es la que es, o sea, pues, el club dice lo que él cree estima oportuno y luego veremos a ver mañana qué pasa. Sí es cierto que yo creo que vosotros también seréis conscientes de que este año el tema del himno ha quedado muy, muy, muy aparcado respecto a otras finales, ¿no? Sí. De los pitos, si se iba a pitar o no. Antes, justo estábamos en la sala de prensa y lo estábamos comentando, pues este año no se ha hablado nada del himno, de si va a haber pitos, si no va a haber pitos, mira, ya ha salido el comunicado del Atlético. Bueno, pues vamos a ver qué respuesta tiene mañana y vamos a ver cómo se lo toma alguna gente en Bilbao también, porque, bueno, yo entiendo que habrá gente que comparta lo que ha dicho el club, pero habrá gente que no esté de acuerdo.
Pau...
sobre todo con lo del himno, ¿eh? Porque
sí, sí.
Luego lo del respeto, la educación, todo eso, yo creo que eso es general, que estamos clar. Todos con eso, ¿no?
Sí, es dona per entès, però sí, sí, em ha sorprès també aquí aquest comunicat fent referència precisament a això de l'himne. Pau, no sé si hi ha alguna rivalitat que ens perdem entre el Mallorca i l'Atlètic Club, però a priori pel que has vist en aquestes primeres hores, per molta majoria d'aficionats de l'Atlètic Club que hi hagi, és germanor entre les dues aficions, bon rotllo.
Sí, sí, fins en aquesta hora no, que ja vols dir que no hi deu haver ni el 40% d'aficionats d'aquests 20.698 que tenen entrada aquí a Sevilla, i l'ambient ha estat tranquil tot el dia, passejant-se aquesta massa majoritària d'Atlètic Sales per Sevilla, creuant-se amb mallorquinistes, saludant-se, hi ha certa indiferència també en altres moments, on sí que segurament hi haurà una mica més de lo millor de germanor, de fraternitat, pugui ser en aquestes zones de bars d'aquí de l'Alameda d'Hèrcules, on ja tothom se n'està anant ja cap en els seus allotjaments, a la zona del centre, però sí que hi ha zones de més de bars nocturns, sobretot avui que és divendres, a les portes del cap de setmana, on segurament sí que hi haurà més contacte entre aficionats i sobretot aficionats més joves, no? Perquè ja vos dèiem que la majoria, sobretot el que són famílies, ja estan retornant, i ho veiem des d'aquí de Vall la Giralda, que estan tornant en els seus allotjaments.
Serà llarga per alguns la nit. Gràcies, Iñaki Ugalde i Pau Farragut, moltíssimes gràcies per apropar-nos una mica al Caliu i com s'està vivint en aquestes últimes hores abans de que comenci la final de la Copa del Rei. Una abraçada a tots dos. Gràcies, Iñaki. Gràcies, Pau.
Gràcies a vosaltres.
Agur, agur. Adéu. Un minut per sobre de 3:15, que gaudiu de la final, que demà a partir de les 10, no? Bon partit de futbol, un títol en joc, i a veure què passa, que hi haurà algú que es pot assegurar competició europea. L'Atlètic Club té assegurada, però el Mallorca, escolta, si guanya...
Doble premi.
L'any que ve aniria a jugar a l'Europa League. Gràcies, Ferran, gràcies, Juan, gràcies, Marc.
Gràcies,
Ballera. Una pausa, un minut, i rematem el Tu diràs amb la volta al món. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
Papa, mama, he de dir-vos una cosa. La Carla i jo per fi hem trobat un pis, anem a viure junts. Quins nervis.
Tranquil, fill, tu pots.
I tu també pots. Perquè a FIAC Assegurances, el nostre compromís és estar sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Gourmet La Vanguardia ens porta una selecció de 6 imprescindibles de la guia de vins 2024. Clos Ancestral, Portell Glatim, Marquès de l'Atrio Reserva, Laus Garnacha, Tres Naus Rosat i Lan 7 Metros. Per només 49 euros, 6 vins que no et pots perdre. Amb la guia de vins de regal a gourmetlavanguardia.com.
RAC+1, podcast.
Si li pregunto al xat GPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora. Disposició a arriscar-se. Flexibilitat. Visió de negoci. Empatia.
I si li pregunto al xat GPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC+1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC+1, RAC and Go. El podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llo. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC+1.
Tots som
més
1. Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
12 i la 1, abans de fer la volta al món amb el Naveira i el Camí, com cada divendres, recordo que això és aquí la gran gala dels Premis DRAC, el dimarts 9 d'abril al Palau de Congressos de Barcelona, amb els guardonats a l'escenari, amb el Xavi Bundó com a mestre de cerimònies i les actuacions de Paul Thin i Maria Jaume. Si no vols perdre l'espectacle, encara ets a temps d'apuntar-te per assistir a la gala. Entra a raco.cat i omple el formulari per viure amb nosaltres la tercera edició dels Premis DRAC, amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiat Assegurances, Kia i Welling, amb la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers, Aena Miele i Fira de Barcelona, i també amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Dit això, a fer la volta al món.
La volta al món.
I és que, per exemple, la Lliga Espanyola la tenim aturada perquè es disputa aquest cap de setmana la Copa, però tenim amb la Premier, per exemple. Està sent una setmana important per la Lliga Anglesa. Hola, Jaume Naveira. Què tal? Bona nit.
Què tal, Gerard? Bona nit.
Hola, Camí. Bona nit.
Bona nit.
Ho deia abans, ahir, de fet, al·lucinàvem una mica amb el final de partit entre el Chelsea i el Manchester United, i amb aquest futbolista que no n'hem parlat encara a la volta al món, jo crec, perquè del Chelsea n'hem parlat poquet aquesta temporada, un equip que està a la zona mitjana i que sembla que s'està recuperant mica en mica, però que li està costant aquest procés de transformació també entre una propietat i una altra, entre Abramovich i Todd Boehly. Però Cole Palmer, futbolista que venia del Manchester City, ahir marca un hat-trick i ja directament apareix a l'aparador dels millors jugadors de la Lliga. S'està revaloritzant i és un futbolista a tenir en compte, Jaume, Joan, en els pròxims anys?
Sí, jo crec que sí. A veure, al final, amb Cole Palmer, jo la sensació que vaig tenir en el moment en el qual es va confirmar la seva venda al Chelsea és el fet de que ell, en comptes de tenir la paciència d'altres jugadors que han passat pel Manchester City, com per exemple Phil Foden, no? O sigui, al final Cole Palmer és un producte de la cantera del Manchester City, però Cole Palmer, que a més aquesta temporada, per un tema de que havia marxat de Riyad Mahrez, doncs podia tenir una bona possibilitat de sumar més minuts al Manchester City i ser un jugador que hauria pogut ser modelat per Pep Guardiola, com deia precisament en el cas de Phil Foden, doncs ell va decidir volar lluny de l'Etihad Stadium, no? I ha decidit ser un jugador important i un jugador líder a un altre lloc, a un Chelsea, doncs, que ara mateix està en construcció, un Chelsea que és totalment nou respecte a temporades recents, que no té res a veure, doncs, per exemple, amb l'equip que fa només 3 anys va ser campió d'Europa. I bé, doncs, Cole Palmer és la cara d'aquest projecte, no? Cole Palmer està brillant molt en aquest Chelsea, on, això sí, doncs, l'equip té un número de jugadors absolutament desorbitat, perquè té més de 30 futbolistes en plantilla. La política de fitxatge ha sigut molt, molt agressiva, en el sentit que han fitxat, doncs, molts joves en projecció, pels quals han pagat moltíssims diners, i Cole Palmer, doncs, com diem, és una mica el líder d'aquest equip, però és veritat que és un projecte, doncs, que encara no li acabem de veure ni la cara ni els ulls, no? O sigui, té un entrenador que jo crec que té els doncs, diguem, les característiques per crear un projecte important a Stamford Bridge, però evidentment, doncs, més enllà de Cole Palmer i d'aquesta figura que està guiant una mica el Chelsea, doncs no estem veient un equip que acompanyi gaire.
Sí, ell, Cole Palmer, ja va destacar els pocs minuts que va tenir amb el City, amb Guardiola. Allà cada cop que sortia, doncs, marcava gol, tenia impacte en els últims metres. Jo, sincerament, no m'esperava aquest pas endavant que ha fet aquesta temporada. Com deia el Naveira, estic d'acord, en un context complicat, perquè no vas a un equip que sigui estable, no vas a un equip que et permeti créixer a poc a poc, sinó que t'exigiran resultats des del dia 1, en una exigència brutal i moltíssima pressió. I és el que deia el Jaume, és el líder d'aquest Chelsea, i per mi té mèrit, tenint en compte l'edat, el poc recorregut que té en el futbol professional, i sobretot el context del Chelsea, que ara mateix, doncs, pot menjar-se molts futbolistes que probablement en un altre escenari, en un altre context, brillaria molt més del que ho estan fent.
El Chelsea no guanyarà la Lliga, la guanyarà el Liverpool, l'Arsenal o el Manchester City. És una cursa de tres candidats. Liverpool 70 punts, Arsenal 68, City 67. 30 jornades, disputades, i mira quina igualtat, vull dir, 3 punts de diferència, tot obert, en un partit pot canviar, en una jornada pot canviar la tota la classificació. Demà aquí l'arancet és el City contra el Crystal Palace amb baixes, no, encara, Joan?
Sí, amb Walker i Nathan Ake. Avui ha parlat Guardiola, ha dit que potser recupera a Ederson i que s'està plantejant no posar ni a Haaland ni a Kevin De Bruyne, tenint en compte que van jugar dimecres i que tornen a jugar la setmana que ve.
Sí, contra aquest equip, el Crystal Palace, que és...
Van empatar.
Una mica la bèstia negra de Guardiola.
Sí, sí, sí.
Ja no diria els últims anys, no sé si diria... últims 6-7 anys, vaja, durant tota l'etapa de Guardiola al City. És un equip que li costa molt, no sé per què, però és un equip... Per què? Tu tens algun motiu, Naveira?
Sí, jo crec que les últimes temporades el Crystal Palace s'ha caracteritzat per ser un equip molt dur i que segurament, o sigui, molt dur en el sentit de que és un equip, doncs, que es defensa bé, que contra els grans, doncs, planteja els partits de manera, doncs, que segurament planteja duels on realment, doncs, defensa molt a prop de l'àrea, on tapa molt bé els espais i que realment, doncs, al seu estadi, a Selhurst Park, doncs, sol treure rèdit d'això, no? I especialment, doncs, el Manchester City de vegades pot patir, no?, amb aquests equips que se li tanquen tant al darrere. És veritat que moltes vegades, si tu li cedeixes espai al City i defenses molt a prop de la teva frontal, doncs això és perillós, doncs, perquè al final li permetràs al City tenir molta estona a la pilota a prop de la teva àrea, però jo crec que el Crystal Palace, doncs, moltes vegades això ho ha sabut fer bé, ha plantejat bons partits contra el Manchester City, i bé, doncs, de fet, és que fa un parell o tres de temporades fins i tot van guanyar l'Etihad, o sigui que és un rival que efectivament, com dius, Gerard, els últims anys se li ha ennuegat bastant a l'equip Sky Blue.
Brighton-Arsenal, també demà, i diumenge és el torn del Liverpool, que juga al camp del Manchester United en el clàssic del futbol anglès. Déu-n'hi-do amb la jornada que tenim a la 31ena de la Premier. Precisament em vull aturar en aquest Brighton-Arsenal. Volem parlar un moment del Brighton, perquè aquesta setmana hem conegut que és l'equip que ha batut el rècord d'ingressos de la Premier, Joan.
Sí, de la temporada 22-23, és a dir, la temporada anterior, l'exercici actual no s'ha acabat, acaba el 30 de juny. El context és que van acabar sisens a la Lliga amb la 13a massa salarial més alta de la Premier i la 17a plantilla més cara. Té molt mèrit, tenint en compte el potencial dels seus principals perseguidors i la capacitat econòmica que tenen tots ells. La facturació de la temporada 22-23 va ser de 237 milions d'euros, un increment del 17% respecte a la temporada passada, que ja van ingressar també molts diners. Aquestes xifres s'expliquen per diferents moviments que es van fer durant aquest exercici. Per exemple, McAllister, 42 milions al Liverpool. Cucurella, 65. Aquest em sembla molt bèstia, que el Chelsea pagués aquesta quantitat per Marc Cucurella. Bissouma, 30 milions al Tottenham. I Graham Potter. Recordem que el Chelsea també paga la clàusula, que eren uns 12 milions d'euros. A tot això hi hem de sumar premis en metàl·lic per haver acabat sisens a la Lliga, millor classificació històrica del Brighton, i per haver arribat a les semifinals de la FA Cup. Per si algú es pregunta on estan les vendes de Moisés Caicedo, 116 milions, i Robert Sánchez, 29, també el Chelsea, déu-n'hi-do el que ha invertit el Chelsea en el Brighton les últimes temporades, es tindran en compte l'exercici d'aquest any. En total són uns 165 milions d'euros. No estem gens acostumats a veure aquestes xifres en equips, perquè normalment o vens el teu millor jugador, però en el cas del Brighton és que ha venut gran part de les seves estrelles a un preu molt elevat perquè l'ha mogut en el mercat anglès. Si hagués estat una altra lliga, probablement no haurien marxat. Un club que està treballant molt bé. Veurem què passa amb De Zerbi la temporada que ve. Jo crec que no continuarà. I estic expectant per veure quin és l'entrenador, que segur que ja el tenen clar en cas que De Zerbi acabi marxant.
Sí. Funciona, i més com dius, el context anglès també de calés, això és la clau de tot plegat, perquè si no segurament no arribarien aquestes xifres. Ho veurem, a veure què passa amb el Girona, no?, que té jugadors també en propietat i està fent una temporada top 3, gairebé aguantant-li el ritme al Barça, que és el segon classificat a la Lliga Espanyola. Veurem si també vol vendre futbolistes, però si li arriben ofertes d'aquestes quantitats que ara ens comentaves, ho veurem. Tenim final de la Copa Alemanya, Naveira, entre el Bayer Leverkusen, que ho vol guanyar tot, que encara no ha perdut aquesta temporada, i el Kaiserslautern. És una final curiosa, i aquesta setmana m'explicaves, Jaume, que hi ha cert paral·lelisme entre els dos equips des de finals de segle, no?, des del segle passat.
Sí, o sigui, a veure, jo crec que el paral·lelisme començava, o més bé estava present en aquella època, i que precisament, doncs, tot i ser dos clubs d'una entitat similar i que històricament, doncs, més o menys havien estat en una dimensió semblant, crec que l'últim quart de segle ha sigut prou diferent i això és el que em crida l'atenció, que sent dos clubs, ja dic, d'una entitat doncs ja dic, prou semblant, el seu últim quart de segle ha sigut molt diferent, no? I de fet, doncs, mira, si comparem algunes dades molt directament, des de la temporada 97-98, poso aquí el punt de comparació, diguem, o el punt de l'inici de la comparació, perquè aquella temporada el Bayer Leverkusen va jugar quarts de final de la Champions i el Kaiserslautern va ser campió de la Bundesliga, val? O sigui que estaven, ja dic, en un nivell semblant. I bé, doncs, des d'aquell moment, el Leverkusen, amb 26 anys, ha disputat competició europea 22 vegades. D'aquestes 22, 13 participacions europees han estat a la Champions i només en dues temporades ha quedat per sota del desè lloc a la Bundesliga. Però, si mirem les estadístiques del Kaiserslautern, des de 1998 la història és molt diferent perquè únicament s'han classificat un cop per la Champions i 5 vegades per a totes les competicions europees. I l'últim cop que el Kaiserslautern va prendre part a un torneig continental va ser fa 20 anys. A l'estiu del 99, de fet, el Kaiserslautern li va traspassar al Bayer Leverkusen un futbolista generacional per menys de 3 milions d'euros. Parlem de Michael Ballack. En aquests 26 anys el Kaiserslautern ha patit un declivi que l'ha empès a patir 3 descensos de categoria, dos d'ells des de la Bundesliga fins a la segona divisió, el 2006 i el 2012, i l'altre de segona a tercera divisió, que va succeir el 2018. Per entendre una mica aquesta crisi del Kaiserslautern, que al final parteix una mica de l'economia, cal tenir en compte que el Kaiserslautern va fer una reforma important del seu estadi de cara al Mundial 2006. I que aquesta reforma, doncs, clar, o sigui, pel que eren els comptes del Kaiserslautern, doncs, era una reforma tan important que al final va acabar esquitxant els comptes de l'Ajuntament i del govern regional. Perquè, de fet, el Kaiserslautern no podia fer front a aquesta reforma tot sol i va acabar venent el seu estadi a la ciutat de Kaiserslautern, i de fet, doncs, es va pactar el 2003, que és l'any on es va vendre l'estadi, doncs que pagarien 3 milions d'euros anuals pel lloguer del seu propi estadi, de l'estadi on estaven jugant, i que tota la vida havia sigut seu i que el van haver de vendre per una qüestió de sostenibilitat econòmica. I bé, doncs, el Kaiserslautern, doncs, ha patit bastant els últims anys. De fet, el 2004 també traspassen Miroslav Klose, que va marxar al Werder Bremen i era un altre jugador important seu. I bé, doncs, com diem, el 2012 baixen a segona divisió, després estan, crec que són 4 temporades seguides a segona i baixen a tercera. A tercera estan 4 anys consecutius i bé, doncs, el 2021 és quan aconsegueixen l'ascens.
Sí, però ara camí potser a tercera un altre cop,
Sí, perquè estan setzents a segona divisió i fixa't que et diria que en els últims anys el seu únic highlight, a part d'haver entrat en aquesta final de la Copa Alemanya, que si la guanyessin els portaria a jugar a l'Europa League, que seria increïble, i més tenint en compte que és contra el Leverkusen, doncs és precisament que havien arribat a semifinals el 2014 a la Copa Alemanya eliminant precisament el Bayer Leverkusen a quarts, en un partit que va ser a l'estadi del Bayer, van guanyar 0-1 amb un gol a la pròrroga i després, doncs, això sí, va arribar el Bayern sempre sense pietat, va guanyar 5-1 l'equip de Munic i el Kaiserslautern, doncs, va acabar el seu camí allà. Però ja dic, o sigui, és un equip que sent comparable, i jo crec que fins i tot més gran que el Bayer Leverkusen fa 25 anys, doncs ara la seva gestió l'ha portat a estar claríssimament per sota, tot i que ara es trobin a la final de Copa.
25 de maig, 8 de la tarda, aquesta final a l'estadi olímpic de Berlín, Kaiserslautern, Bayer Leverkusen, amb aquesta història i aquesta comparació que ens porta el Jaume Naveira. Naveira, no marxaràs gaire lluny d'aquests partits i d'Alemanya per recomanar-los al jugador que d'aquí uns anys pot fer la volta al món, no?
Efectivament, perquè a l'últim partit de Lliga del Bayer Leverkusen, on es va parlar molt de la seva remuntada, un altre més aquesta temporada, els últims minuts per endur-se una victòria de la Bundesliga, doncs jugaven contra el Hoffenheim i en aquell partit, doncs, Maximilian Beyer, que és el davanter de l'equip de Sinsheim, doncs va ser el que va posar per sobre en el marcador del Hoffenheim abans que el Leverkusen remuntés. I bé, Maximilian Beyer, doncs, és un davanter de 21 anys, que està en la seva temporada de debut a primera divisió, després d'haver estat dos anys cedit al Hannover a la segona categoria i porta 13 gols, així que la seva estrena a l'elit està sent molt bona. Beia és un davanter versàtil que pot jugar com a extrem esquerre o que pot acompanyar un nou pur, com estava fent en molts partits aquesta temporada al costat de Kramaric o de Weghorst. I bé, és un jugador dretà, es tracta d'un futbolista ràpid que va bé a l'espai i que et permet amenaçar la contra, a més de ser també un davanter amb capacitat de lluitar els defensors i guanyadors, així que aquí presentem a Maximilian Veia.
Molt bé, i el teu camí quin és avui?
Anis Hadji Musa, nascut el 2002, té 22 anys, internacional absolut amb Argèlia, és propietat del Patro Eisden, que és un equip de la segona divisió de Bèlgica, però des del gener juga cedit al Vitesse de la primera divisió neerlandesa. És un moviment poc habitual perquè la temporada passada va acabar contracte amb el filial del Charleroi, que estava a la tercera divisió belga. El fitxa aquest equip de la segona divisió, a mitja temporada el cedeixen a la lliga neerlandesa, i ara l'ha fitxat el Feyenoord, que ha pagat 3 milions i mig d'euros, ja ho ha fet oficial. Extrem esquerrà, que normalment juga a cama canviada, molt tècnic, molt habilidós i amb desequilibri en situacions d'1-1. És una delícia veure'l, perquè és un futbolista que t'entra molt pels ulls, clàssic extrem esquerrà, amb el cap marès, salvant molt les distàncies, però és aquells jugadors que ja amb un control, amb una passada, ja veus que tenen molta, molta tècnica. Doncs mira, un extrem més que guanya l'equip del Feyenoord.
Quants anys dius?
22, és del 2002, sí, 22 anys.
A veure si li seguim la pista i cap on marxa, o cap on segueix la seva carrera. Gràcies, Camí, eh?
Bona nit.
Una abraçada a Naveira, també.
Vinga, bona nit.
Bona nit. Quatre minuts per sobre de la una de la matinada. Nosaltres marxem, emplaçant-vos a demà. Més esports a partir de les 4 de la tarda, com sempre, als Supers, amb el Puig i companyia. I a les 11, el Tu Diràs. Que vagi bé, bona nit.
Tu Diràs.
RAC 1. Víctor Cullell.
Bona nit, la 1 i 5 minuts. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que el diputat de la...